Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana.
Outfit Check amb Inés Farrés.
Set minuts que passen de la una del migdia. Estrenem avui secció... No parem, la caravana, no parem d'estrenar seccions. Escolta, més una bogeria, això. Avui parlem de moda i ho fem amb Inés Farrés. Inés, què tal? Bona tarda.
Bon dia. Bona tarda, ja no sabem.
Sabia que em passaria, segon dia de la caravana.
Tenia preparat el bon dia, dic, jo em fio el que
tu diguis. Tornem-hi. Inés Farrés, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, ja què tal?
La Inés Farrés ja ens va acompanyar, segurament algun oient ho recorda, quan vam fer la bogeria cap allà el 2022 de fer la nit dels Oscars amb Rafa Sanahuja. Ens va acompanyar per explicar una mica els deixa'm-ho dir així, perquè jo no hi entenc res de moda, ja ho aniràs notant al llarg de la temporada. Avui especialment. Per comentar els modelitos, no?
Els modelitos, estupendo.
Els modelitos de la gent que anava als Oscars. I escolta, vam dir, per què no parlem de moda habitualment al programa de ràdio? Que sí, que la moda és molt visual, però per ràdio igual sona molt màgic, això.
És peculiar fer una secció auditiva de moda, que és una cosa supervisual.
I ens vas dir, tu mateix ens vas dir, i a més ho vehicularem a través de l'actualitat.
Sí.
Uau.
Així és una manera d'enganxar l'oient i que no sigui una cosa de he venit a hablar de mi libro i us explico aquí tot el que se m'acudeixi. No, la intenció és agafar temes d'actualitat i barrejar-los una mica amb notícies i tal, i portar-ho al món de la moda per explicar coses.
Val. Abans de començar amb el tema que ens portes avui, vamos a hablar un poco de tu libro.
Venga. He venido también a hablar de mi libro.
Tu tens una empresa que es diu Inés Farrés.
Efectivament.
Com va això? Què és el que feu allà?
Pues bueno, el que fem, en plural està guai dit, però de moment estic jo sola. És una marca petitona, des de fa 4 anys oficialment, 6 anys des que faig una mica aquest sector, i és un taller especialitzat específicament en vestits de nòvia i convidada.
Oh, que xulo.
És costura a mida, propera, i tot molt artesanal, i de moment estem enfocats en aquest sector. Jo crec que de moment ho deixarem aquí perquè ja suficient és, però molt bé, està, de moment va sortint tot.
Funciona,
una mica a poc a poc, i pues, algun dia comentarem aquí els modelitos dels Òscars d'Inés Farrés, o sigui,
algun dia
arribarem.
Sí, i tant. Escolta'm una cosa, jo sempre que pregunto als cantants que ens visiten, a les actrius, als actors, a qui sigui, és difícil fer-se un lloc en el teu món, etc. T'ho pregunto tu, en el món de la moda és molt difícil fer-se un nom?
Una mica, perquè els grans imperis fast fashion i moda una mica econòmica han fet una mica de mal.
Fast fashion econòmic? Jo no estic aquí per...
Comencem a donar terminos.
Sí.
Fast fashion és
Zara?
Moda ràpida, exacte. Val. És col·leccions molt ràpides.
D'allò que tots portem el mateix pel carrer?
Efectivament.
Val.
Roba
econòmica. Quina rabieta fa això, eh?
Roba econòmica. Clar, doncs, llavors per això he trobat jo el meu nicho, que és no vull dues convidades iguals de Zara.
Ara.
Pues vas amb un Inés Farrés i seràs diferent.
Val.
Sí, allà...
Val.
És una mica el punt de fer tornar una mica la moda artesanal, de tornar als oficis, al final. Llavors aquestes empreses, que han fet moltes coses molt bones per la moda, això és indiscutible, però alhora hi ha una base que han tergiversat una mica el preu de les coses, poder dir.
I l'última respecte a això, te ho preguntaré després de la secció un altre cop per qui estigui interessat, on et trobem?
Al barri de Gràcia, la plaça Trilla.
Home... A mi ja m'ha guanyat.
Una placeta
preciosa.
Normalment reconeguda per les palmeres,
sí.
Però us he de dir que aquest matí me les han talat totes.
Què em dius?
Mira, notícia d'actualitat i de tema novedors. Aquest
doncs
matí les han talat totes,
fàcil.
No sé per què encara.
Si no aneu a veure les palmeres, aneu a veure un monument a les colles de Sant Medir, si no m'equivoco, que hi ha allà a la plaça.
Efectivament.
I que és molt maco de veure. I a més visiteu Inés Farrés i tot el que fa, que també és preciós de veure. Inés, però no comencem això avui.
Pues després una mica d'explicar això, pues la meva intenció amb aquesta secció, que era la de pues, ajuntar una mica els temes d'actualitat i les notícies amb el sector de la moda, que al final és un sector que, tot i que a vegades, com tu deies, no entenc res, no en sé res, però vas vestit. O sigui, tots sí, és una sí. cosa de la que participem.
Sí, sí, sí.
Tinguis més idea, tinguis menys idea, en sàpigues més, t'interessi més, t'interessi menys, però tothom a l'hora de comprar-se roba sap què li agrada, què no li agrada, què vol transmetre, què no vol transmetre. Llavors és una cosa que, vulguis o no, està allà.
Notaràs que et vaig parant, eh, habitualment. Precisament per això, perquè sóc dels que creu que no hi entenc res. I com que sóc dels que creu que no hi entenc res, jo també sóc d'aquells que penso, i segur que t'hi hauràs trobat moltíssima gent, jo és que no tinc un estil, és que jo em poso una samarreta i ja està.
Bueno, i existeix,
però eh? Però fa rabieta, això.
I existeix.
A un mateix, quan jo quan m'ho dic, almenys, quan dic... Jo és que, no sé, hi ha com moltes que... No sé, ara els de skates, els no sé què, no? Aquells que... no t'ho diré demà. Aquells que van amb barba, amb camises de quadres.
Els hipsters.
Això, hipsters i tot això, no? I jo no m'he vingut a ser-ho de cap i no sé mai on posar-me.
Home, és cert que no s'ha de, no s'ha de pertànyer a cap grup, perquè això també és tenir un estil propi, també és una cosa molt bona. I sí que és veritat que et pot interessar res i menys la moda i posar-te el primer que trobes. Però aquest primer que trobes, en algun lloc l'has trobat. Mm. Llavors, jo és aquí on busco anar, que quan tu et compres... Una altra cosa és que algú em digui, tota la roba que tinc l'he heredat, me l'han regalat i no n'he fet cap decisió. Dius, vale, doncs allà em callo i aquesta secció no hi toquem. Però jo crec que al final, quan et compres ni que sigui una samarreta, un texà, saps quina forma de texà t'agrada, quina forma de samarreta, quin estampat, quin color et queda millor o t'agrada més només. Pues això una mica els gustos ja toca una mica. Ja va per aquí una mica els tiros.
Sí?
Sí.
Doncs tira.
Bueno.
Què?
Pues no sabia una mica com enfocar aquesta secció per el primer dia, per com tocar una mica totes les anècdotes. La meva intenció, justament, és la paraula anècdota, que és fer servir la moda, però explicar-la des d'un punt de vista molt anecdòtic, molt de curiositats, pues perquè, com dèiem, no? La gent fa servir roba diàriament, però no et planteges d'on ve, per què va sorgir, i tot té una història, i tot té un origen. Pues és una mica la meva intenció amb aquesta secció. Trobar aquest origen, explicar aquestes anècdotes...
Genial.
I anar apropant una mica aquest sector que al final ens toca a tots d'una forma més amable. Llavors, per enfocar aquest tema, vaig trobar un article que em va semblar molt interessant que deia així: els texans Levi's 501 compleixen 150 anys. Llavors, en primer lloc, puntualitzo perquè ja et veig la cara. El model 501 de Levi's és el model clàssic, per excel·lència.
El texà compre, clàssic. Sí, el recte.
El recte. El que és a corte cintura i té les 5 butxaques, el que hem fet servir com una mica tota la vida.
Sí.
I, a més, és una peça superactual, tot i que, com estic dient, té 150 anys i té el mateix disseny i patró que llavors.
Val. Et puc preguntar una cosa que sovint ens preguntem i no obtenem resposta? Perquè ara m'has dit 5 butxaques.
La cinquena. Doncs la cinquena...
No sol ser la petitona aquella, eh?
Sí. És curiós.
Per què és això?
És curiós perquè, justament, com volia aquí parlar una mica avui del texà, vaig dir, busca això i acaba d'informar-te. Perquè jo a la universitat me'l van presentar com el bolsillo cerillero, de les cerilles i... Doncs vaig estar investigant...
En el meu cas és el bolsillo monedero.
Clar, però és que ha tingut molts usos. Doncs llavors, investigant, informant-me, vaig trobar que originalment no era per això. Originalment era perquè, com després explicarem, el texà va néixer per al sector treballador. Ara tenir uns Levi's és bastant sibarita. Doncs en aquell moment no. Els Levi's eren pels miners, pels grangers i per la gent de feina. Era com un uniforme laboral.
Per això durant tant.
Clar, ara ho explicarem per què.
Val.
I llavors, per tota aquesta gent que treballava, en aquella època, es portava el rellotge de butxaca. Què passa? Que el portaves al xaleco o el portaves una mica com al cos. Però per fer feina s'escau, es pot trencar. Llavors es va crear aquesta butxaca per guardar-lo allà. Què passa? Que quan es va deixar de portar aquest rellotge, i ja van néixer els rellotges de pulsera, aquesta butxaca es va quedar allà al disseny. Com diem, és un disseny que porta 150 anys creat i no ha canviat gens. Doncs també em vaig informar de que després es va fer amb el Zippo, amb el Mechero.
Bona, també.
Que com tenia gasolina dintre, la forma era vertical de la butxaca perquè no caigués. I a partir d'allà, doncs, monedes, el típic paperet que no vols perdre però acabes perdent, una mostreta d'alguna... Jo, per exemple, quan hi vaig a comprar teles, allà em fico les mostres de les teles, perquè així sé que no es perden.
Estava pensant, ens parlaves de Levi's, que és la marca popular, clar, els que porto jo ara mateix no són Levi's, però la tenen.
la tenen el què?
La cinquena butxaqueta, la petitona.
No, no, és que és creat per... O sigui, ells van crear el primer texà.
Sí, o sigui, tots els texans, normalment...
Sí, ara ja s'han evolucionat els dissenys i pot ser que algú vingui, li tregui la cinquena butxaca i tal qual.
Val,
hauríem de fer un estudi de quanta gent fa servir aquesta cinquena butxaca. Però ja s'ha quedat com una insígnia i aquí la tenim, i és la butxaca pues, del rellotge, cerillero, el que li vulguem dir. Però allà està.
Boníssim.
Hauríem de veure qui el fa servir avui dia pel rellotge de bolsillo. Però bueno... Hauríem de veure-ho.
Pots comptar, pots comptar. Què més sobre el món del texà? Perquè ara em deies... s'usava pels treballadors, no? I et deia, hòstia, que és un texà que dura molt.
Clar, és un texà que dura molt i realment va ser aquest l'origen d'aquest texà. I és que va néixer, hem dit 150 anys, va néixer el 1873 de la mà de Levi Strauss, que dona nom a la marca, un alemany que tenia un negoci tèxtil familiar a San Francisco, i de Jacob Davis, que era un sastre dedicat especialment a fer justament això, uniformes laborals i roba de feina. Què passa? Que aquest sastre es va posar en contacte amb Levi Strauss perquè, arrel dels problemes que ell veia fent aquests uniformes laborals i els problemes que li venien d'arreglar-los, es va posar en contacte amb Levi Strauss per parlar-li d'un nou sistema que estava treballant per fer aquests pantalons més forts i duradors, fent servir reblons de coure per reforçar les costures. Wow. Els reblons de coure són els rematxes. Que és que jo pensava rematx i vaig haver de buscar la traducció a reblon.
Si ens entenem, perquè jo ja començo a no entendre.
Els rematxes metàl·lics de les butxaquetes, per exemple...
Ah, val, ara, ja està.
Els puntets metàl·lics, que no són botons, estan enganxats. Sí, ho buscava al baix del pantaló.
Exacte, estic buscant els baixos del pantaló, jo, ara.
Podem trobaríem, però...
No, tu dius el que sembla un botonet.
Sí, metàl·lic, normalment de com color coure,
sí.
I acostuma a estar això a les butxaques, per exemple, a les cantonades de les butxaques. I és que aquest home, en Jacob Davis, la idea que va tenir justament era fer servir aquests reblons per reforçar les costures de les butxaques, que eren els punts més dèbils, ja que, com hem dit, la gent minera, els grangers, la gent que treballava amb aquests pantalons, servien fent servir les butxaques per guardar les eines, els minerals, i què passa? Que allò forçava i la butxaca queia. Llavors els va acudir fer servir els reblons metàl·lics per posar-li a les cantonadetes i reforçar, doncs, les butxaques. Què passa? Que el Jacob Davis no tenia diners per patentar aquesta iniciativa, aquest producte, i va trucar al Levi Strauss... Bueno, va trucar, és bastant positiu en aquella època, diguem, va escriure al Levi Strauss per buscar ell un soci i que li donés el capital necessari. I així va ser com van crear junts aquests pantalons resistents adaptats per les llargues jornades a la mina perquè no es desfessin. I l'anècdota aquí és que el Levi Strauss mai va fer servir els seus propis texans.
Hosti...
Perquè com era un producte
destinat per
la gent humil,
clar.
Ell no els portava, perquè s'hagués deixat com a ell mateix malament. I ara, en canvi, és el que dèiem, que ara tenir uns Levis és posició una mica, o d'aquests fan de lo vintage i els has trobat allà al rastro, o que tens diners per poder-te'ls comprar, perquè ara és un producte una mica més car. Per què? Perquè és un producte bo. Recordem, els diners normalment a moda és perquè és un producte bo, de disseny, de marca... i continua sent duraders, perquè si han mantingut la mateixa forma i el mateix disseny, vol dir que són bons, perquè un disseny és bo quan passen els anys i no s'ha de canviar. Doncs aquí continuen estant els Levis i van néixer pues, per aquest motiu en concret.
Iniciarem avui una subsecció que es dirà les preguntes estúpides del Joan. Val?
Si les podem contestar, continuarem amb la secció.
Sí, home, sí. Jo he escoltat sempre que els pantalons texans no s'han de rentar molt sovint.
Perquè es fa més tou al cotó.
Val. O sigui, és real, això, eh?
Qualsevol teixit, de rentar-ho, per això la roba es desgasta.
Val.
Perquè qualsevol teixit, després de rentar-ho molt, al final li estàs ficant molta tracció de les rentadores, l'aigua també desgasta una mica els teixits, els detergents... Clar, qualsevol peça de roba, després de molts rentats, perd qualitat. Val. Amb el texà, el mateix. El texà és un teixit de cotó molt dur, l'original i el bo... i després dels rentats es va fent una mica... Però què passa? Que quan més bo sigui el texà, el material que es fa servir, més durader serà.
Val. Segona pregunta. S'ha popularitzat tant el texà que s'ha convertit en un element tant per anar pel carrer de natural com, per exemple, jo crec que hem vist alguns polítics, si no erro, fent algunes conferències de premsa, alguna cosa així, amb texans i americana. Clar, el primer que em ve al cap ara és una boda, però no, quedaria malament. No posarem
que
una boda.
Que hi pot haver, però... que hi pot haver, perquè ara els casaments són una mica campi qui pugui.
Jo puc anar a un acte protocolari en texà?
Jo penso que justament si hi ha protocol, no.
Val.
Clar, en teoria, un protocol marca una certa etiqueta. Sí, bueno, un casament normalment t'han d'especificar que pots anar amb taxà en comptes del revés. O sigui,
Val. S'ha de dir que sí, eh?
Clar, que els he escoltat jo d'aquests casaments. Un casament on els convidats han d'anar de blanc, on l'etiqueta és anar campestre, on l'etiqueta podeu anar com vulgueu, podeu anar amb taxà. Si no, si tu vas a un casament i aprens amb taxans, tindràs mirades, i potser no perquè justament et quedin superbé els taxans, sinó perquè no hi toca. Llavors, jo penso que el protocol, per portar taxans a un acte protocolari, ho ha de dir el propi protocol.
Ara em deies, tindràs mirades. A vegades ens passem de modernis, amb la moda?
Pot ser molt. Sí.
Sí, eh?
A veure, també, això és l'origen de la moda, també. No hi hagués hagut moda sense innovació i sense que algú fes una passa més. Vale. Però a vegades jo crec que gent es passa de córrer, Vale. Però alhora també és, si és com a tal, és la demostració de la seva personalitat. Llavors, si et passes de moderno, pues, potser tu de caràcter et passes de moderno. O potser busques destacar... o ensenyar alguna cosa per dissimular l'altra. Bueno, és que tot és una psicologia, la moda. És interessant.
I darrera pregunta, i ara continuem amb el tema dels texans i explicant tot el que ens portes un dia com avui. Però te la volia fer abans i se m'ha oblidat. Quan parlem de moda, normalment, els que no ho sabem, pensem directament a les passarel·les de moda. I com que no en sabem, ens plantegem de què coi serveix una passarel·la de moda. És a dir, segur que has sentit algú sempre dir... Qui ho porta, això?
Però començant per mi, de petita, a casa meva,
sí?
O sigui, perquè al final, tots, si mirem una passarel·la, és un estil més exagerat. Al final, les passarel·les, inicialment, sí que es van crear com a mostra de les col·leccions. Christian Dior citava la seva clientela més fidel, al seu taller, feia una passarel·la, i era quan sortien les models amb el numerito... El 2, llavors les clientes apuntaven per després demanar el look 2 i que me'l facin i que me'l creïn només per mi. I això va anar evolucionant. I ja quan la moda era molt més assequible per tothom i teníem més accés, ja les passarel·les es van quedar com una mica més espectaculars, una mica més al show. I és una mica, continua sent l'escaparate perquè les grans marques facin les seves propostes. El que passa és que després ho has d'anar... desgravant una mica. A la passarel·la és com ensenyar tot el que saps, tot el que pots fer, i una mica normalment el concepte. Totes les col·leccions acostumen a estar basades en un concepte, una inspiració, que busques representar-la a les desfilades.
Per tant, d'aquell disseny acabaran sortint subdissenys, que són els que portem.
Subdissenys o agafar només peces de tot aquest conjunt. O sigui, un conjunt pot tenir 4 jaquetes, un pantaló, a sobre porta una faldilla i porta un barret. I dius, així no sortiré al carrer.
Clar.
Però i si traiem només la jaqueta? I si traiem només el pantaló? Al final és una cosa que s'ha quedat més espectacular i més per rendir una mica homenatge a la moda clàssica. Però ja no és un punt de compra o és un punt de conèixer... Sí que és un punt de conèixer la col·lecció, perquè encara la continuen donant així a conèixer els grans dissenyadors, però ja el client no hi va allà a comprar. Va el client una mica al front row, que és la primera fila del desfile, qui està allà té poder i qui està allà té reconeixement. Això continua sent així.
Continua, eh?
Clar, no vas a la primera fila de Dior sent la cosina del cosidor, és la gent amb reconeixement. I llavors, a una desfilada, tenir gent també a la primera fila important també et dona més reconeixement. Potser m'estic aquí enfilant i tot,
però està molt bé que ens ho expliquis precisament per això, pels que no tenim ni idea, que parem de dir de què coi serveix això. Suposo que també marca tendències, etcètera.
La prova és que abans les desfilades eren una mica per totes les marques. Era la manera que tenien d'ensenyar les seves col·leccions. Ara les desfilades, per començar, has de pagar per desfilar, normalment. A les grans passarel·les, a no ser que estiguis superreconegut... Bueno, clar, Yves Saint Laurent, Dior i tal, jo crec que els hi van a buscar, perquè ja estan allà, com que desfilen sí o sí.
Perquè ven, no?
Però si, per exemple, jo ara volgués desfilar, jo he de pagar per desfilar. I llavors, clar, ja no és una manera d'ensenyar la meva col·lecció, perquè la puc ensenyar a la web, la puc ensenyar a l'Instagram... És una mica ara més reconeixement. És de dir, he desfilat aquí. I dius, uau, has desfilat aquí. Però, clar, hi ha un pas darrere, hi ha una feina, hi ha uns diners, hi ha un esforç.
Et deia l'última? Mentida. Quan un periodista et digui... L'última pregunta...
No. Penso que és la penúltima.
Mentida. L'última és... Ara que parlàvem de posicions i de... sobretot de tendències. A Barcelona on som respecte a la moda?
Depèn de qui ho comparis, jo penso.
Uau.
Perquè, per exemple, està l'eterna batalla. Jo que em dedico al tema de casaments, París, Milà...
No?
Et refereixes a nivell...
A nivell internacional? On
internacional
ens situem?
Està molt ben valorat.
Sí?
L'artesania espanyola està molt ben valorada. De fet, és una pena, que és una cosa que tinc allà, com sempre en ment, s'estan perdent els oficis.
Uau.
I, per exemple, tota la zona d'Ubrique, que és la pell i el tema de del cuir, sé per gent que hi treballa molt directament amb ells, que clar, els tallers a vegades tanquen perquè la persona que el portava, normalment un senyor gran, o les bordadores acostumen a ser senyores més grans, que si no tenen a ningú a qui passar-li el testigo, això ha de tancar.
Vale.
I llavors... És una mica el que dèiem abans, no? Que les col·leccions ràpides de moda, perquè sigui ràpida, o sigui, perquè sigui econòmica de ser ràpida i perquè sigui econòmica finalment pel client, la matèria és més econòmica, la mà d'obra és més econòmica. Clar, no li pots pagar a una bordadora que et bordi una camisa i aquesta camisa vendre-la per 40 euros.
Clar.
Perquè això és mà d'obra, són moltes hores. Llavors, què passa? Que són oficis que s'han quedat a marques més d'alto standing, una mica. Llavors, clar, si no es continua potenciant aquestes marques, aquest producte artesanal, aquests tallers estan desapareixent, perquè les seves tarifes no poden baixar, perquè al final és mà d'obra, tampoc tenen a ningú a qui passar-li el testigo d'ensenyar-li un ofici, i es pot anar perdent. Però està molt ben valorada l'artesania espanyola, és molt bona. Tant això, doncs, sobretot la pell, el cuir... De fet, moltes marques venen aquí a produir els seus bolsos o les seves peces de pell, i sent internacionals. Ara, a nivell prestigi, tampoc t'ho sé dir... Però bueno, allà tenim la marca Loewe, que és d'Espanyola, i estem allà al Candelero. Però bueno, sempre, per exemple, un París tira molt més, ja només per història. Històricament és molt potent.
Va, ara parlàvem de grans marques, tornem al món del taxà.
Tornem al món del taxà. Bueno, que podem anar i tornar, que problema. Com el taxà dura tants anys,
sí,
podem anar i tornar i no ens cansarem del taxà. Bueno, més o menys com el que comentàvem, ja hem vist la història de com va néixer aquest taxà. Aquí, justament, doncs, el que parlàvem del model 501, que és el clàssic, que és el que hem dit que és recte, amb la cintura, els reblons... Per què es diu 501 el model? Model típic, el model Levi's 501.
Sí.
És una peça, doncs, com dèiem, no històrica. Doncs l'origen és tan senzill com que 501 era el número del lot de la primera comanda de pantalons que van fer.
Pam.
És el que dèiem, no? Que qui s'ho planteja el per què és el taxà 501? Normalment els orígens són bastant bàsics, però bueno, es queden allà històricament,
sí,
perquè
li
podien haver canviat el nom, però no, es va quedar el model 501.
I has creat marca.
Clar, i al final generes un valor de no canviar-li també el nom, perquè si portes 150 anys amb el mateix nom, home, això és que ha perdurat molt de temps.
Alguna cosa funciona.
Ha perdurat molt de temps, clar que sí, és com el Bolivic, encara el continuem fent servir i és igual. Doncs el taxà és més o menys el mateix. Llavors, des d'aquella primera comanda que van fer, doncs, aquesta 501, clar, el món del taxà ha evolucionat molt. I des de la gent que el feia servir per treballar a la mina... Ara, clar, com ha arribat fins als nostres dies, que tu deies, que un polític pot anar a una roda de premsa potser més informal, però anant taxans.
Sí.
I això venia d'un miner. Doncs perquè el taxà s'ha anat evolucionant i s'ha anat adaptant a tots els canvis històrics. I ha estat present a tots aquests canvis històrics. Per exemple, a la Primera Guerra Mundial, quan els homes van haver d'anar a lluitar al front, les dones es van haver de fer càrrec de les feines manuals que deixaven ells vacants, diguem. I necessitaven una roba pertinent per tota aquesta feina. Llavors allà va venir Levi's, va escoltar la demanda i també va llançar uns petos texans d'una sola peça que es van associar com a símbol del nou paper de la dona a la societat. Per tant, és el que dèiem, el texà sempre ha estat lligat a l'evolució de la societat, ja sigui a les dones, ja sigui al poder adquisitiu, com dèiem, també de l'evolució que ha fet aquest pantaló, i alhora, per exemple, ara que dèiem això de les dones com a evolució de la societat, després també el feien servir les sufragistes. Ara que parlaves de polítics,
sí,
les sufragistes, per fer també intentar trencar una barrera de la roba amb el gènere, també van fer servir els texans, i va ser també una mica a partir d'aquí que Levi's va haver de fer una línia femenina.
Boníssim.
Perquè al final el cos no és igual. Sí que el texàs, aquest model en concret, es representa molt perquè com és recte i encaixa molt bé, però al final els cossos no són iguals. Llavors es va crear també la línia femenina i bueno, ha anat evolucionant fins al punt que això, doncs, als 60 els portaven els hippies al model acampanat pel Festival de Woodstock, als 70 els punks, els rock and roll... fins a la Lady Di o la Marilyn Monroe, que també han portat aquest model de texà.
És difícil que una peça de vestir tingui tot aquest recorregut històric amb tots els canvis històrics que ha viscut?
Jo penso que sí, que és molt difícil. És que són 150 anys. És que és
bèstia,
molt,
eh?
És molt. I que sobretot que continuï intacte, perquè els dissenyadors, bueno, l'equip de disseny de Levi's, al final tens aquest model, però n'han anat fent molts durant els anys, i han evolucionat, doncs, això, el pantaló acampanat, el pantaló més curt, més ample, més... O sigui, aquest taxa, el 501, parlem que és el primer, però ha evolucionat molt, també, diferents dissenys. Doncs l'equip de disseny sempre diu que ells, per fer una nova col·lecció, no en dissenyen de nous, agafen l'arxiu històric, escolleixen tres i els reversionen.
Estic boníssim.
I els reversionen, però que estem dient que a vegades no canvien ni el patró. Llavors tenen un arxiu històric que és com fer un pas per tota la història de la societat i els estan representats per aquests pantalons.
Per tant, quan jo vaig a la Levi's, per exemple, que hi he anat, i veig... portaré la contrària. 1501 no m'agraden gaire. Perquè a mi els pantalons rectes són...
Clar, per això després ha evolucionat, no, perquè els gustos de la moda, veus? Com si que la moda... Veus? Tots en tenim.
Una mica més entalladets, etcètera, etcètera. Allò que senyeixi una mica la cama, no? Ja no sé què t'anava a preguntar.
Que has anat a la botiga?
Deia... Quan jo compro aquests slim, no deixa de ser una versió antiga, no és un pantaló nou.
La cosa és... pel que diuen els equips de disseny, que jo no treballo allà, no ho sé com funciona, diuen que ells només agafen els arxius històrics i els posen, diguem, a l'actualitat. Què passa? Que sí que hi ha una evolució. Ara, l'evolució que estan fent és a la sostenibilitat. Llavors, aquell taxà no és igual que l'original, perquè també estan evolucionant, igual que ha evolucionat amb la societat per l'evolució de la dona, la seva posició social, també està evolucionant amb els problemes que ens estem trobant actualment. I aquests problemes, al món de la moda, estan molt derivats de la contaminació. Vale. La indústria de la moda contamina molt. Spoiler, contamina molt. I la indústria del taxà, molt més.
Per què?
Perquè per fer un taxà és cotó, i el cotó és una planta, i aquesta planta necessita molta aigua per regar-la. Necessita molta aigua per regar la planta i es necessita molta aigua per generar aquest teixit. Va. Passar del cotó al teixit de cotó. S'estima que es necessiten al voltant d'uns 7.000 litres d'aigua per produir un pantaló texà.
7.000 litres? M'estic sentint molt malament.
7.000 litres d'aigua. Clar, llavors la indústria...
Estem en sequera, eh?
La indústria del texà contamina molt a nivell... sostenibilitat i tal, per la quantitat d'aigua que fa servir.
Uau.
Perquè el cotó és una fibra que fa servir, doncs, això, molta aigua. Llavors, què fa Levi's ara? Per això el pantaló d'ara no és igual que el de fa 100 anys. Perquè s'estan posant a l'avantguarda de la indústria del texà per trobar sistemes, sobretot, de reciclatge de cotó, fent que la quantitat d'aigua necessària disminueixi. De fet, estan promovent moltes campanyes, moltes iniciatives, també amb altres marques, amb temes més d'investigació, per trobar això. Alternatives a tenir un taxà de qualitat, un taxà durader, que al final és la insígnia de la marca, però no contaminant tant, perquè al final no podem fer servir 7.000 litres d'aigua per cada taxà, perquè s'acabarà.
Al final nosaltres també tenim l'oportunitat de... no només de gastar menys, sinó de contaminar menys, perquè no seria la primera vegada que ho veig, que hi ha qui agafa el pantaló que se li ha estripat, el texà, el que sigui, i es fa un bolso, per exemple, no?
Sí. Bueno, i això ja és com tenir una mica coneixements de costura.
Jo no en sabria.
Però, per exemple, una de les coses que s'ha perdut, arrel del que dèiem abans dels oficis, s'ha perdut arreglar les coses.
Exacte.
Abans et feies un forat al pantaló i li posaves un parche, un remiendo...
No havia anat jo amb parches.
Clar, als genolls tothom n'ha portat.
Home.
Però què passa? Que ara et surt més econòmic comprar-te un taxà nou que gairebé arreglar un taxà vell. I perquè així doncs ja aprofites i dius, ai, mira, és que aquest any es porta millor, o sigui, es porta més el taxà més claret, o el taxà fosc, o el taxà acampanat. Llavors és una manera de, pues, ja que aquest se m'ha estripat, o a vegades sense trencar-se tan sols, vas i et compres quatre més. Llavors s'ha de tornar una mica a buscar qualitat i que duri.
Val. Deixa'm fer-te dues darreres preguntes i ho deixem aquí, perquè m'ha cridat molt l'atenció això de la sostenibilitat. Existeix i, de fet, s'està posant una mica de moda aquesta moda sostenible?
Sí, però jo penso que sí que s'està posant de moda i a vegades pot ser que d'una manera una mica poc conscient, com una mica s'ha de portar lo sostenible, fem lo sostenible.
Una mica snob? Aquesta era la meva segona pregunta.
Les hem ajuntat. Jo penso que tot, a la seva justa mesura, és bo. I justament els temes sostenibles a moda són molt importants, perquè justament és això, ens estem ficant a una societat molt consumista, massa potser. Llavors sí que està molt bé el punt de reduir, però alhora és com a tot, tampoc podem perdre el cap. Tots necessitem vestir-nos, tots necessitem... Llavors, bueno, hem d'allà fer-ho amb seny, jo penso. Uh-huh. Pues, i molt ha de... Cada part ha de fer lo seu. Les marques poder fer col·leccions més petites, no voler donar tant producte i al consumidor no consumir-ho, també. Uh-huh. Pues ara, per exemple, s'està posant molt de moda la moda de segona mà. Pues és una alternativa, potser. Però d'aquí a dir no et pots comprar una samarreta o no pots comprar el Zara o això és un tòxic i et mirem malament, penso que hi ha nivells i que es pot portar, un, com a tot, un equilibri. Pues, òbviament et podràs comprar una blusa que t'agradi al Zara, però mira, si vols un taxà que el faràs servir molt, potser pots invertir una mica més. El compres de Levi's, el compres d'una marca bona, que et duri i que és bo, i és això, et durarà molt més. Per què la roba de les àvies i de les mares arriben fins avui dia? Pues perquè està ben feta i perquè és qualitat i és un producte de qualitat. També és veritat que trobar aquest producte de qualitat pot costar, ara mateix, trobar-ho, i pot costar diners. Això també és important. Llavors, home, que siguis snob, no ho sé, sí que, com a tot, els extrems mai són bons, però també és important, alhora, totes les iniciatives que s'estan portant a terme en termes de sostenibilitat i molts projectes que s'estan creant en base sostenible. Clar, agafar el taxa 501, clàssic, i fer-ho sostenible porta molt de temps, però si ara ja es crea un producte de zero amb vies sostenibles, doncs molt millor, perquè ja ens estem estalviant després d'aquest procés i aquesta evolució.
Val. Per acabar, recomanació i una proposta. La recomanació: aneu a Plaça Trilla.
Vale.
Si us heu de vestir bé per una boda, per un acte, pel que sigui, aneu amb la Inés Farrés i trobareu tot el que necessiteu, a més de qualitat, a més sostenible, a més preciós. Proposta. Quan tu vulguis, jo no et dic el proper dia.
Vale.
Però hem parlat de passarel·les.
Vale.
La proposta és... el dia que tu vulguis, que toqui secció, anirem passant per aquí les persones que integrem l'equip d'aquest programa i tu analitzes la moda que portem.
A nivell objectiu o subjectiu?
Com vulguis.
Vale, ens quedarem amb objectiu.
Si ens has de fotre canya, fot-ens canya.
Objectiu, no ens mullarem massa.
Sí? Farem això?
Ens farem això.
No ens avisarem aquell dia que vagin com vulguin.
A veure, però t'anava a dir, aquell dia heu de tirar com... Heu de fer un modelito pensat.
Sí, hem de fer modelito pensat.
Ah, clar.
Tu vols que fem modelito pensat?
Home, així ho fem molt divertit, no?
Ho farem així.
És que són molt bàsics vestir. O sigui, oi, jo la primera, Són molt bàsics vestint. El dia a dia vas còmode,
sí,
i vas...
Mira.
Llavors, si m'ho poseu una mica més especial, serà
sí?
Més divertit.
Més especialeta?
Ho podem fer al carnaval, ho podem fer algun dia així.
Va,
més especial.
Farem el carnaval. No, sí. Ja està assignat.
Així teniu temps per pensar.
Quan s'acosti el carnaval ho farem, això.
I aquell dia sí que es posarà foto, sí, per tot arreu.
Sí, sí, tant.
Perquè
tant,
també és el que dèiem abans, comentar la moda és difícil. Jo descriure la... O sigui, és
per
difícil
això,
qualsevol persona descriure la moda perquè,
perquè
l'oient... Ens... Bueno, no sé. Aquí estem. Però vale, em sembla molt bé.
Sí,
bé. I heu de pensar bé els modelitos.
Que
els
bé.
Outfits. Els modelitos són els outfits.
Ara, farem això. I no es fa res, moltíssimes gràcies. Fins
moltes
al
tu,
proper
Joan.
Dimarts, que vagi bé.
Adéu.
Radio Estel.